Mira, Virgili, si em poses músiques tan bones, jo no sé si puc parlar.
Home, però és que anem a Nova York. T'havia de posar una cosa així en sintonia.
Llavors sí.
I a més, perquè totes les cançons que sentireu avui en el reportatge que farem tenen a veure amb poemes, amb literatura. Per exemple, aquest Venus in Furs de la Velvet Underground està basada en la novel·la de Venus in Furs del senyor masoquista, el que es va inventar el masoquisme, no
et dic
jo.
El masoc.
Escolta, per tu explicar coses de llibres.
Sí, perquè segurament aquests dies haureu llegit als diaris la història d'una petita llibreria de Nova York que ha sobreviscut. Com? Doncs gràcies als seus clients que van posar $50,000 de la seva butxaca per evitar el tancament. 50.000 en total, eh? No cada uns.
No, però déu-n'hi-do, 800 clients que van donar $50,000 de la seva butxaca per evitar el tancament d'aquesta llibreria. És una història, aquesta llibreria es diu West Side Rare and Used Books de l'Upper West Side. Ens agafa una mica lluny, però el seu propietari, la cosa és que va posar un cartell en una setmana que anunciava que tancava per problemes econòmics a finals de febrer, però un veí de la llibreria va veure el cartell i va iniciar ell mateix, no el propietari, sinó el client, una campanya per recollir diners a través d'una plataforma de crowdfunding.
Que maco.
I res, en una setmana no han hagut de tancar, que està molt bé.
Ara falta que la gent vagi a comprar els llibres, perquè pot salvar un cop, però igual dos ja no, eh?
Exacte. Però aquest no és l'únic cas. Fa poc també a Southampton, aquella ciutat bonica del sud d'Anglaterra, d'on va salpar el Titanic, que després saps que la cosa tal, l'October Books van viure un episodi semblant. Havien de marxar del local perquè el lloguer els hi pujava moltíssim. I què van fer? Doncs van fer una campanya per recaptar diners i així comprar una antiga sucursal bancària que es trobava molt a prop de l'antic local.
Sí.
I van aconseguir els diners i el trasllat, això és el més bonic,
què?
El trasllat el va fer els clients.
Sí.
Hem trucat a la Jess, la propietària d'aquesta llibreria, allà a Southampton, que té un anglès molt maco, no com el nostre.
Has trucat a Southampton avui?
Exacte.
Quines coses de fer?
I perquè ens expliqués què va passar amb la gent al carrer i
com
van fer el trasllat d'una botiga a una altra perquè no podien seguir pagant el lloguer.
Doncs vinga.
La idea va venir d'un dels meus companys de feina. Era el més natural per la localització, perquè estàvem molt a prop. Moure'ns d'un lloc a l'altre que estava tan a prop. No semblava gaire, vaja, que no necessitaven camions per moure les coses, perquè era més fàcil transportar-les amb les mans o amb maletes. I tenia molta gent que va venir per dir-nos que ens volien ajudar i fer-nos costat. La gent ens demanava, puc ajudar-vos? Què puc fer?
Doncs imagina't que el que van fer és van posar en fila a Índia, com d'una llibreria a una altra, i van començar a donar els llibres, a dir, no patiu, això també es va fer aquí a la No Llegim, al Poble Nou.
Això t'ho anava a dir, això em sona d'aquí.
Sí, és que ara venim cap aquí ja.
Venim cap aquí
perquè...
És que és molt difícil traslladar llibres. Si heu omplert mai una caixa de llibres per una mudança, és un error, no es pot posar només llibres en una caixa.
No, i a més és un problema,
perquè
no saps si posar-los arrenglerats, aixecats,
o
és un drama. Però no cal anar tan lluny per trobar històries emocionants, perquè això també va passar una mica així al Baix Llobregat, concretament a Viladecans. Parlem de la llibreria Els Nou Rals, que es va obrir l'any 79 per Jordi Vicente, que era de Vegas, havia estudiat econòmiques i no se li va córrer res més, que sabia que això de les llibreries donava molts quartos.
Molt, molt, molt.
Doncs que obri una llibreria que ara és encara, gràcies als clients, al carrer de Sant Joan 19 d'aquesta ciutat del Baix Llobregat. I el Jordi Vicente ens explica per què va triar aquesta ciutat i com va anar a la cerca de trobar un espai.
Primer vaig mirar a Gavà, uns xicots anarquistes, treballadors de la fàbrica Roca de Gavà, n'estaven muntant una. Llavors vaig decidir mirar al centre de Viladecans, no coneixia ningú. Primer Gavà, perquè Gavà sí que hi tenia coneixences. Llavors, a partir d'aquí, un company de Gavà em va adreçar amb el cap de l'agrupament escolta de Sant Joan de Viladecans, del centre de Viladecans. Aquest xicot em va passejar pel centre de Viladecans. Vaig trobar un local, que era una casa vella del poble, que hi estava Comissions Obreres, però el local just de baix estava totalment per llogar. I vaig decidir instal·lar-me i obrir la llibreria aquí, precisament al setembre del 79.
Molt bé.
Comissions Obreres al segon pis, ell al primer, i els inicis sempre són difícils, amb nou rals, com diu el nom de la llibreria, i ens explica com era allò i com s'ho va fer, perquè s'ho va fer allò amb una sabata i una espardenya, que diem.
Sí, la llibreria, ja et dic, els mobles, els prestatges ens els van fer nosaltres amb un company que estava a l'atur en aquell moment. Jo tenia 23 anys, a punt de fer-ne 24, i tot ens ho vam muntar nosaltres.
Doncs aquest senyor, el Jordi Vicente, ara és l'amo d'Amazon.
No. De fet, l'Amazon li va fer una mica de mal. Muntar una llibreria fora de Barcelona tenia la seva complexitat. Ens expliquen viatges amb moto i tot.
Vam obrir amb quatre llibres i la feinada diària doncs d'agafar els encàrrecs que ens feien i amb la Vespa me'n anava a Barcelona a les 8 del matí al carrer Unió, que és on estaven pràcticament en aquella època tots els distribuïdors de llibres, i així vaig començar. Uh-huh. Cada dia portava els encàrrecs, obria a 9:15 i mira, de mica en mica.
Cançó de l'Elton John, per cert, dedicada a la novel·la del Mac 2. I t'imagines, el Jordi Vicente allà amb la motoreta, allà des de Viladecans a Barcelona, per anar a buscar els llibres.
Sí, senyor.
Ves
on
va calent darrere.
Això sí que són emprenedors.
Doncs,
i no els de Cabify.
La Nou Rals sempre ha estat molt compromès amb el territori. El Jordi diu que ell és indepe des dels 15 anys, em va dir, i que el Baix Llobregat, en principi, trobava algunes dificultats, però justament ell, amb la llibreria, es va convertir, doncs es va abanderar com en aquest home que portava totes les activitats culturals i que promocionava doncs, l'ús del català, etc. Tot anava molt bé, però clar, va arribar la crisi.
Clar.
I fins i tot va ampliar la llibreria.
Ai,
tot
no
li va anar bé.
Tant, home, encara.
Tot anava molt bé, però va arribar la crisi i ho van notar molt. Això i l'arribada d'Amazon, que va començar al mateix moment, 2013, any fatídic.
Que jo tenia, des de feia ben bé uns 15 anys, unes pòlisses amb els bancs que cada any me les anaven renovant i que, per tant, les tenia fins a dalt de tot, cobertes a tope, i em vaig trobar cada cop i volta aquestes pòlisses, doncs, me les van fer tornar. A partir d'aquí em vaig endeutar amb els bancs. Amb els bancs vaig poder tornar els diners, però llavors, el 2012-2013, ja enmig de la crisi, ja em vaig veure totalment incapaç. Em vaig començar endeutant amb les editorials i amb els proveïdors, i aquí va ser quan vaig començar a decidir que havia de prendre una determinació.
Ai, i quina és?
Una determinació que era tancar. Bàsicament era
tancar.
Però què va passar? Que un dia estava per casa, estava mirant el diari allò a la nit, i en un diari del Baix Llobregat es veu que algú li havia muntat una sorpresa.
La sort és que ho vaig saber el dia abans, precisament a les tantes de la nit, perquè jo m'agafo un infart segur. Tot i així va ser superemotiu trobar-te a partir de les 10 de la llibreria una invasió de gent. Aquell dia vaig calcular jo que devien passar unes 800 persones en tot el dia.
Li van muntar una cash mob, el que es coneix com una cash mob, que és bé tota la clientela que vulgui, tots els teus amics, i fan una compra...
No sabia que existia
això.
Sí, llavors, que xulo.
I llavors van vindre aquell dia, però van vindre la setmana següent, vull dir, va tindre una invasió increïble, l'home, increïble, perquè, vaja,
sí,
perquè
sí,
la gent se l'estimava. 800 persones va fer de calaix en un dia... Que clar, jo li vaig preguntar, però escolta, ara que no ens senten a la ràdio, quanta pasta vas guanyar?
Per tant, van arrasar amb la llibreria.
I quan va... I dic, i quan vas fer de calaix, te'n recordes? Perquè això és mític, no?
No me'n recordo, perquè és que no va ser només el dissabte, m'entens? La setmana següent, el dia a dia, també invadida la llibreria.
Molt bé, per la gent, un aplaudiment per la gent. Podem posar un aplaudiment d'aquests, de veritat?
Tot invadit, però al final va resultar, per sort, no? Doncs que van muntar una cooperativa amb dos clients de la botiga i una noia de Gavà, i que ara són doncs, la gent que treballa allà cada setmana i que estan allà al peu del canó. Es van emocionar amb tot allò que va passar i al final doncs, van muntar una cooperativa. Què més coses?
Quina història doncs... més bonica.
Sí.
I la d'abans també, la de Southampton.
Doncs n'hi ha més.
No sé no si tenim temps. Com ho fem, això?
3 minuts, jo farem el que podrem. Vinga. No us emocioneu, perquè a Madrid també els clients tenen un cor ben gros. Aquesta és la història de Berkana, la primera llibreria LGTB d'Espanya, que es troba a Madrid, al carrer Hortaleza 62, al barri de Chueca. I la llibreria Berkana va obrir fa 25 anys a Madrid i era la primera d'Espanya d'aquest estil.
Aviam.
De cara al público, sin esconderse, era la primera vez que llamábamos a la prensa y le decíamos, hemos abierto una librería especializada en literatura LGTB y nada, venir a visitarnos, ¿no? Nadie, en aquella época, nadie llamó a la prensa y le decía, somos gays y lesbianas y venir a vernos, ¿no? Entonces cambió un poco la apertura de la librería, cambió un poco el concepto de lo que era la visibilidad del gay y la lesbiana.
I clar, també els hi preguntem com van ser els inicis, perquè en aquella època, l'any 93, ara ens sembla tot molt habitual, però abans llibres, suposo que tot estava en anglès, però aquí, clar, de llibres sobre el tema tampoc n'hi havia.
Sus principios fueron muy, muy duros. No teníamos ni libros ni teníamos clientes, eso para empezar. A raíz de que era muy difícil mantener una librería sin libros, creamos una editorial, la editorial Legales, que bueno, fue nutriendo tanto mi librería como la que se abrió después en Barcelona, Cómplices, de libros especializados para gente gay y lesbiana. O sea, libros que querían leer, los libros llenos de referentes que gays y lesbianas buscaban, ¿no? Estos libros también para mucha gente en aquellos años era una necesidad. Aquí venían a buscar esas respuestas que no encontraban en ningún sitio y las encontraban en los libros, ¿no?
Com que tenim poc temps, us explico, el mateix. Amazon, la crisi va fer molt de mal i la gent es va posar les piles, sí?
Exacte,
i què van fer?
I llavors els hi van acabar donant 13.500 euros, van pagar tots els lloguers que devien antics i res, bàsicament han continuat poguent funcionar i estan super agraïdes i a més el que és millor que expliquen és que no es pot permetre que tanqui aquesta llibreria perquè amb ella tancarien un munt d'editorials del món LGTB que viuen gràcies a la feina que fan a Berkana. Així que si aneu a Madrid un dia, carrer Hortaleza 62 o també al carrer Sant Joan per anar als Nou Rals de Viladecans.
Y nunca podré agradecer a todas nuestras clientas y clientes aquel momento de solidaridad con la librería. Nunca.
Visca la gent bona, gràcies.
Hi ha esperança, hi ha llibres, hi ha 4 segons per acabar aquesta hora.
Adéu.